Comença la setmana futbolísticament parlant al Centre d'Esports Sabadell i ho fa amb alguns interrogants.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Avui no és dilluns, avui és dimecres 20 de novembre, però després de dos dies de descans, merescuts, veient també el calendari que s'aproxima, l'equip de David Català ha engegat avui la preparació del duel d'històrics de diumenge a les 5 de la tarda a l'estadi de la Nova Creu Alta davant l'Europa. I ho ha fet amb algunes carpetes obertes, o si més no, amb alguns interrogants. D'entrada, saber com estaran Javi Delgado i Ton Ripoll del cop a la cresta ilíaca al primer i el tall al cap al segon, que tots dos van patir a la Ciutat Esportiva Antonio Asensio. També com evoluciona Peque Polo després de començar a entrenar-se amb el grup divendres passat i si és factible o no que pugui entrar a la convocatòria d'aquest diumenge. I en aquest sentit també, en el de tornar a entrenar-se amb el grup, si ho ha fet o ho pot fer Alberto Trapero en els pròxims dies. De seguida, segur que ens ho resol tot això el Sergi Garcés, insistim, des de la Nova Creu Alta.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Amb el Marc Cortín, el control de so, arrenquem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que Rafa Nadal ha posat fi a la seva carrera amb l'eliminació d'Espanya a la Copa Davis de tennis. El manacorí va perdre el primer punt davant els Països Baixos i malgrat que Carlos Alcaraz va igualar l'eliminatòria, la derrota en el dobles els va deixar fora de combat. En futbol, el Barça ha ajornat el seu retorn al Camp Nou fins a mitjans de febrer. El club justifica la decisió per la normativa de la Champions i ha comunicat que continuarà jugant, evidentment, a Montjuïc. L'estrena podria ser el Barça-Rayo del 16 de febrer. A més, segons The Athletic, Pep Guardiola renovarà un any més amb el Manchester City, amb opció a un altre. Ivan Martín ho ha fet amb el Girona fins al 2028. A la Copa del Rei, el Pontevedra es va carregar ahir el Levante de segona divisió per 4-1, amb els Granota jugant en inferioritat des del minut 18. I a la Lliga Europea d'handbol, triomf 41-30 del Freiking Granollers davant el Górnik polonès, que el classifica per la main round d'aquesta competició. En el menú de l'Hotel Suís d'avui, tot això.
Es comenta la recepció.
En uns minuts compareix Àlex Gompi en roda de premsa. Hem avançat també avui la secció de les entrades històriques del Miquel Cirera perquè dimecres que ve, recordeu, juga el Sabadell a Alzira. També parlarem de l'eliminació del Keio Natació Sabadell de la Champions masculina de waterpolo i molt més.
Han parlat en les últimes hores
Rafa Nadal després del seu comiat.
Uno nunca quiere llegar a este momento, ¿no? Yo sinceramente no estoy cansado de jugar a tenis, simplemente el cuerpo ha llegado a un momento dado que no quiere jugar más a tenis, por lo cual hay que aceptar la situación.
De quin partit no estarem pendents?
De l'Almudébar Calamocha, tercera federació, grup 17, és a dir, l'Aragonès, a les 7 del vespre.
I a les xarxes socials.
Un joc que fa avui el Comitè Olímpic Espanyol a Instagram per commemorar el Dia Universal del Nen. Són 5 imatges de medallistes olímpics a París de quan eren petits. Una d'elles, ja us fem aquest spoiler, la boia de l'Astre Alpul Natació Sabadell, Paula Leitón.
Avui celebra el seu aniversari
un exarlequinat, Pep Pagès, un sabadellenc internacional amb la República Dominicana, Brian López, un exwaterpolista, el Víctor Cabanes, germà del Sergi i de la Marta, i ens hem deixat pel final el gran Xavi Andreu, ara fent les funcions de director de comunicació i relacions institucionals en funcions de portaveu de l'Espanyol.
Hotel Suís.
Un 1:09 del migdia d'aquest dimecres 20 de novembre del 2024. Programa, per cert, número 50 de la temporada aquí a l'Hotel Suís i 1.499 de la història. Demà, al 1.500. Complirem aquesta efemèride amb el Sergi Parc al capdavant. Avui, però, el que ens ocupa és la tornada a la feina del Centre d'Esports Sabadell després d'aquests dos dies de descans, i a la nova Creu Alta hi tenim el Sergi Garcés. Sergi, què tal? Com estàs?
Bona tarda.
Zona mixta?
Zona mixta encara, sí, esperant que acabin la sessió de gimnàs i que tinguem el protagonista en sala de premsa.
Per tant, no sabem si anirem puntuals o no.
Teòricament, anem puntuals, però ja saps que les teories no sempre s'acaben complint.
Bé, tenim aquests 5 minutets per saber si avui compareixerà amb puntualitat Àlex Gompi o no. Has pogut escoltar la intro del programa d'avui?
Sí.
Comencem a desgranar carpetes o...
Vinga,
o vols començar tu per una altra via?
Dispara tu en el moment que surt un dels noms propis dels últims dies, no perquè sigui del capítol de lesionats, sinó pel capítol de sancionats. Miguelete, que surt ara de l'estadi, que marxa, i que serà una de les novetats pràcticament al 100% segura a la pròxima convocatòria del Centre d'Esports Sabadell, un cop complert el partit de càstig davant el Mallorca.
De fet, ahir ja començàvem a fer càbales amb el Sergi Parc, i si torna Miguelete, això voldrà dir que algun dels joves haurà de caure d'aquesta convocatòria. A més, tenim a Peque Polo com un altre dels noms propis amb aquesta possibilitat de poder ja començar a entrar a les convocatòries aquest mateix diumenge davant el conjunt europeista. No sé, Sergi, per on tu et faci més ràbia?
Doncs mira, comencem gairebé per l'actualitat d'avui. Dir que l'equip s'ha entrenat a Sant Oleguer, dia de tornar a la feina, com comentaves ara fa una estona, després d'aquests dos dies de descans que va donar David Català. Primer, per la bona dinàmica de l'equip, i segon, com també hem dit, per la previsió de que a partir de la setmana que ve torna a començar a carregar-se el calendari de partits de la primera plantilla. I que l'entrenament no ha tingut gaire novetats, per dir-ho així, o no ha tingut cap contratemps, cap incidència a ressaltar després d'aquest tornar a la feina dels jugadors arlequinats. De fet, com et deia, després de l'entrenament, tots cap al gimnàs per acabar de completar la sessió preparatòria d'avui. Això en quant a l'actualitat. I a partir d'aquí, si vols, comencem per noms propis. T'he sentit parlar, per exemple, de Trapero. Començaré pels que estan més allunyats de tornar. Comencem, per tant, per Bakayoko. El tenim molt fora de combat, encara. Tenim Albert Urriols Urri, que continua fent treball de gimnàs molt al marge del grup, ni tan sols ha començat a fer cursa contínua. Per tant, també seguint el seu procés habitual o ja previst, seguim marcant-nos les mateixes dates que ja hem dit en alguna ocasió. Potser mèdicament podria tornar per l'últim partit de Lliga. Lògicament, tot apunta que no tornarà fins al primer partit del 2025, que per aquells que van una mica més perduts, tornem a recordar, serà aquí, a casa i contra el Torrent, en el que serà l'inici de la segona volta del campionat. Aquests són els dos jugadors que estan 100% descartats, no a curt termini, sinó a mig termini. Trapero, que també t'he sentit parlar, de moment treballa al marge del grup. Per tant, també descartat per al partit contra l'Europa, òbviament, i fins i tot s'apunta que en el millor dels casos podria començar a fer algunes coses amb el grup a final d'aquesta setmana, principi de la que ve. I a partir d'aquí, doncs, diria que tot això són les males notícies. La resta, doncs, són més positives. Que el cop al cap de Ton Ripoll no ha de revestir cap problema més enllà del que li suposa un trau i algun punt de sutura, però que hauria d'estar, ha d'estar, de fet, a les ordres de David Català pel partit contra l'Europa d'aquest cap de setmana. I l'únic interrogant, si li vols dir així, és el de Javi Delgado, el davanter de Cabezón de la Sal. Recordem, va patir aquest cop el maluc en el partit contra el Mallorca B, va haver de demanar el canvi poc després d'haver fet el primer gol, a la mitja hora aproximadament de partit, va haver de ser substituït el jugador càntabre, el davanter, i avui ens deia que no havia acabat de completar tota la sessió amb la resta del grup, que encara tenia alguna petita molèstia a la zona del maluc, però que ell és optimista i que ja dependrà més de David Català, no la convocatòria, que jo pràcticament la dono per segura, sinó la possible no presència a la a l'11 titular del davanter, del referencial del nou del Centre d'Esports Sabadell, a l'espera de veure com acaba d'evolucionar el que queda de setmana. Recordem que a l'equip, Pau, li queden aquestes tres sessions preparatòries, dijous, divendres i dissabte, abans d'enfrontar-se al conjunt escapulat diumenge a les 5 de la tarda aquí a l'estadi.
Sí, jo estic amb tu, la veritat, eh? Si avui ja ha fet una part, ni que sigui de la sessió, la lògica, si evoluciona bé, és que cap a finals de setmana pugui estar entrenant amb normalitat el de Cabezón de la Sal. Per tant, no hauria de tenir problemes per entrar a la convocatòria davant l'Europa, i a partir d'aquí serà decisió de David Català si fer-lo sortir d'inici o no. Em falta un nom de tots aquests, el de Peque Polo, que entenc que continua amb aquest procés d'anar agafant el ritme, el mateix ritme que els seus companys.
Sí, me l'he deixat clarament i tens raó. Res, continua, com dius, treballant amb el mateix ritme que els companys, però no sé si un pèl precipitat encara. No em desdic del que vaig apuntar, el que passa que per aquí pel mig se m'ha ficat un partit amb el qual jo no hi comptava com a mínim fa uns dies enrere, que és el de l'Alcira. Vaig apostar, segur, que els que m'ho vulguin retreure, que jo el veia més pensant en Penya Deportiva que no pas en Europa. Continuo pensant que no pel partit de l'Europa, però ja no estic tan segur a l'hora de fer l'aposta de Penya Deportiva, sabent que dimecres abans hi haurà un partit al Luis Suñer Picó i que podria ser el retorn, com a mínim, a la convocatòria de Peque Polo. Veurem.
Doncs aquesta és la radiografia de com està ara mateix el Sabadell en el seu dia de tornada a la feina. Tenim notícies de Gompi o no?
És l'hora, però no sabem res encara. Continuem esperant aquí en aquesta zona mixta.
Vols que et faci un joc mentrestant?
Va,
a tu que t'agraden els quiz?
Sí, sobretot els de memòria. M'encanten.
Sí, perquè a més aquest és de memòria.
Home.
Em sabries dir els quatre jugadors del Sabadell?
No.
Que han jugat els 11 partits fins ara? Si t'estic fent aquesta pregunta, un dels quatre és obvi, perquè al final té relació amb el personatge del protagonista de la roda de premsa d'avui.
Ah, doncs mira, doncs t'encerto dos llavors. T'encerto Gompi, t'encerto el porter Gianni Cassaro.
Doncs et faltarien dos.
Els altres els he de pensar. Deixa'm que li doni una volta. La veritat és que hagin jugat tots els partits, eh?
Tots els partits, sí.
No sé. Javi ha jugat tots els partits, Delgado?
Molt bé, bingo.
Ah, doncs mira, ja porto 3.
I et falta un.
I vinga, que baixem. Oh, que bé, salvat per la campana, eh? Salvat per la campana de Gompi, ara mateix.
Pots anar dient, mentre baixes les escales, pots anar tirant del triple, eh?
És que clar, estic pensant entre sancionats,
clar, clar,
que són els més intocables. Segur que és aquell típic nom que no hi penso, eh? I que ha jugat algun minut en tots els partits.
Va, te'l dic?
Digues, sí, tira.
Marc Marruecos.
Ah,
és doncs l'altre. Però ah, Gompi, al final, ha jugat els 11 partits i a més ha estat titular els últims 4.
Perfecte, doncs som-hi. Mira, començarem per aquí, si et sembla. Ja me l'has posat a votant i davant del porter.
Doncs comencem ara a fer el partit, Sergi Manmuguis.
Sí, Àlex, bona tarda, com estàs? Bé, el primer que et volia preguntar, mira, ara estàvem fent un joc en directe amb el Pau Vituri, i em comentava que ets un dels quatre jugadors que ha jugat tots els partits en algun moment i que sobretot venim d'aquestes quatre titularitats últimes de manera consecutiva. No cal que et pregunti com et trobes, com estàs i com t'estàs veient, ja que ens hi posem amb aquest rol dins de l'equip i amb aquesta participació dins de l'equip.
Bueno, estic molt, molt content per tenir aquesta regularitat, que les lesions m'estan ajudant, no estic tenint ni una. Sí que és cert que els últims 4 partits he jugat d'inici, però crec que he fet un pas endavant en el sentit de treballar per l'equip i el míster m'ho demana i jo ho intento fer, però sé que encara puc donar molt més, sobretot en ofensiu, puc aportar molt més i, bueno, i és treballar-ho dia a dia i les coses sortiran amb treball.
M'agradaria potser marcar més gols, estar més actiu, participar més en aquestes accions, en els metres finals. Si està trobant a falta aquest paper, aquest rol.
Bueno, també hem de saber els rivals que venen aquí o juguem fora són rivals que ens esperen molt al seu camp, en bloc baix, i costa més, però sí que és cert que m'agradaria portar més gols, més assistències, però bueno, per ara l'equip està molt bé, anem primers, que és el més important, i em quedo amb això, que l'equip està funcionant molt bé, i sí que és cert que m'agradaria portar més alguna cosa individualment.
Com ha sentat aquesta victòria a Mallorca?
Com ha caigut aquesta victòria? A Mallorca.
I també veient el que ve per davant.
I venint tot el que ve per davant. Falta el partit contra el Tira. I començarà la Copa Catalunya.
Estem en una categoria que tots els partits són complicats. El Mallorca venia de guanyar el Sant Andreu, i sabíem clar que seria un camp molt difícil de guanyar, i a més ells anirien amb un xut d'energia més per aconseguir la primera victòria, i jo crec que això ens va venir bé per afrontar el partit i anar contra ells. L'equip està molt bé, o sigui, crec que estem en un punt que ens està sortint les coses, sobretot és molt treball del dia a dia. I res, l'altra pregunta.
Sí, no, com afrontem aquest tram de calendari?
I com afronten aquest tram de calendari? Ve el partit contra el Cira, la Copa Catalunya.
Sí, ara ve tres partits complicats, sobretot en una setmana. Europa, bueno, encara no hem mirat molt sobre ells, demà començarem a mirar tot, però és un equip complicat que està allà dalt i vindrà aquí a guanyar. L'Alzira ja el podem veure on està la classificació, que està a playoff, i després anirem al camp de la Penya, que és un camp complicat com tots els que anem fora de casa. Llavors serà una setmana molt, molt exigent, la veritat.
Sí, del que s'ha parlat també les últimes setmanes, i l'equip ha aconseguit redreçar el rumb, és de tallar de sec la sagnia golejadora en contra. Ho dic perquè davant és cert que l'equip estava responent a tots els partits, o gairebé tots els partits, per contra havíeu entrat en una dinàmica d'anar encaixant amb molta facilitat. Et pregunto, no sent una tasca estrictament teva, tot i que tots hi sumeu, per aquesta sensació que també reforça el dia a dia que dius, de veure que aquests dos últims partits contra dos filials, molt diferents els dos partits, però que s'ha aconseguit mantenir aquesta porteria a zero, suposo que també és un premi per reforçar, com dic, la feina.
Sí, crec que el més important és la porteria a zero. Tenim la sort de que la federació ja et regala un punt si no hi ha gols, és a dir, si no rebrem ni un gol, pues serà molt millor per l'equip. L'equip està treballant molt defensivament, molt bé, i sobretot això s'està venint molt als resultats. Crec que vam tenir uns partits que vam encaixar bastants gols, però a partir de ens vam reunir, vam dir les coses clares, que tenien que millorar, i l'equip ha anat cap a dalt.
I preguntant per la competència, pot tornar a Peque Polo ja aviat, com estàvem comentant, i suposo que en la seva posició, li preguntant per aquesta posició de lluitar per la titularitat, en Miguel també, en Marruecos, bé, aquests jugadors que tenen un perfil semblant.
Molta competència, no només en atac, sinó també es pot veure en totes les posicions de la plantilla, hi ha molta competència, però sí que en atac m'ha de tornar a Peque, però estem molt contents que torni, però això a la llarga ens anirà bé a tots, perquè demostrarà que jugarà el millor, el que el millor estigui, i t'has de preparar perquè els ratets que siguin per demostrar que pots estar jugant d'inici.
Sí, jo sentint el fil de la pregunta del Pere, com esteu gestionant aquesta competència?
Com estan gestionant la competència dins del vestidor?
Com
l'està gestionant ell?
Perquè fa la sensació que, tot i que ja existeix...
Ara ve la reflexió.
Tots estem molt compromesos per l'objectiu.
Sí, he de dir que hi ha un grup molt sa i un grup on tothom es porta molt bé. És un privilegi estar amb aquests companys perquè ens portem tot molt bé, i sobretot això porta que la competència sigui sana. O sigui, ens alegrem molt pel Javi, que va marcar l'altre dia, ens alegrem molt pel Migrete, que va marcar el gol del Sant Andreu, o per lo que sigui, i ens alegrem molt perquè ara el Peque ha tornat, però ho portem bé tots. Sí que a vegades tots els jugadors volem jugar tot, però no hi ha rifirrafes, no hi ha res. És un grup molt sa i és un privilegi estar aquí, la veritat.
Sí, jo vull fer una més. Has comentat que de l'Europa encara no heu vist gaire cosa, és cert que avui és el primer dia, al final, de feina real després d'aquest descans merescut, afegeixo. Però no sé si vas poder veure o si has vist alguna cosa del derbi contra el Sant Andreu, si us va donar temps tornant o després has tingut oportunitat. Si d'alguna conclusió hem d'extreure, més enllà de tot el que ha passat després, és d'aquesta fragilitat, com a mínim, que el Sant Andreu li va saber trobar a l'Europa. Si és, creus que és circumstancial d'un partit, si és perquè un derbi com aquell poden passar coses com les que vam veure, d'aquest 3-5 en 50 minuts, o si és un tema que creus que s'haurà de saber explotar també, de trobar-li aquests forats, aquestes debilitats a l'Europa, sobretot en estratègia.
Bueno, per això tenim l'analista i el que mira els partits, intentaran trobar els punts fluixos o punts que podem atacar a l'Europa, però més enllà de lo que va passar del partit contra el Sant Andreu, que vaig poder veure un ratet, cada partit és diferent. És veritat que l'Europa va encaixar 5 minuts, però venia de guanyar, va guanyar el Cornellà va guanyar i va fotre 4 gols a l'Europa, en el Sant Andreu, el Sant Andreu ens va guanyar a nosaltres. Cada partit és un món, o sigui, no crec que sigui puntual, o sigui, crec que és puntual, no ens tindrem que fixar molt en això, la veritat.
L'objectiu d'aquesta temporada tothom el tenim molt clar, que és millor anar líder o no. No t'has de capficar massa amb el fet de ser líder. Però és veritat que els números és un promig com per acabar com a mínim canviar de lliga.
A portes a dins del vestuari tenim l'objectiu clar. Però també, com hem dit abans, els partits són un món diferent cada partit. Sí que estem en una posició bona i estem en una dinàmica molt bona, però aquí sabem tots que hi haurà moments complicats i aquests moments ens hem d'ajuntar tot el possible junts i tirar cap endavant, perquè hem demostrat que ho podem fer.
Sí, Àlex, ara ho deies, cada partit és un món.
Cada partit és un món. Tornant a l'Europa. Quina Europa s'espera? Si espera una Europa tancat o que vingui a plantar cara al Sabadell?
Jo crec que serà un equip que vindrà i ens plantarà cara, però també crec que amb l'afició, amb nosaltres que venim, diguéssim, cap a dalt, també ens podem trobar a l'escenari que ens vinguin a esperar, ens vinguin en bloc baix, però bueno. Però jo sí que és cert que he vist alguns partits a l'Europa i sí que han anat a pressionar a dalt, a tenir personalitat i a tenir la pilota.
Doncs fins aquí. Fins aquí la roda de premsa d'Àlex Gompi, avui protagonista en aquest estadi de la Nova Creu Alta, en aquesta sala de premsa Miguel Quereda, que abandonem ara també precedint el protagonista. Com diem, d'aquesta compareixença d'avui, dimecres habitual, en presència dels jugadors del Centre Esport Sabadell.
Bé, em quedo amb aquesta part també de Gompi, en què ha dit que la competència anirà bé, que hi hagi competència i que és un grup molt sa, que s'alegra cadascun dels èxits del company. Un futbolista que, ho dèiem abans d'aquesta roda de premsa, ha jugat els 11 partits, a estonetes, crec que ara no tinc la dada a mà, però diria que no ha completat els 90 minuts en cap dels partits, i que ha entrat a l'11 en els últims 4 enfrontaments del Centre d'Esport Sabadell. Sergi, un apunt més abans d'acabar, que tenim secció ara d'entrades. Avui hi ha Lliga,
dos partits que es posen al dia. Recordem que el Sabadell hauria d'haver jugat també avui al Cira, si l'Alcira hagués acceptat la proposta inicial del club arlequinat, no va ser així. Per tant, avui ens conformarem amb que València, Mestalla i Torrent comencen a posar-se al dia, sobretot en el cas de tots dos. Diria, Pau, tu tens més controlat, que tots dos tenen dos partits penjats,
sí,
dins dels compromisos. I per altra banda tenim a l'Illicitano Sant Andreu, si no vaig errat, que aquest ha jugat a les 4, per cert.
Aquest ha jugat a les 4, tots dos amb 17 punts, l'Illicitano amb un partit pendent, amb aquest partit pendent, vaja, el Sant Andreu amb dos, amb aquest i amb el derbi davant l'Europa, pendent de jugar els 43 minuts restants del 3-5. Per tant, el Sant Andreu avui es podria posar amb 20 punts a 3 del Sabadell i encara tenia o tindria aquest partit pendent, com el Sabadell, que també té el partit pendent al Gira. I el València Mestalla Torrent, que juga a les 8, en aquest cas a Paterna, el Mestalla amb 16 punts, el Torrent amb 13, tots dos, insistim, amb dos jornades pendents. Per tant, avui comencem a posar fil a l'agulla, a tots aquests ajornaments que hi ha hagut durant el mes de novembre.
Sí, comencem a ordenar tot una mica. Per cert, estigueu atents a les xarxes socials, que després de la parella Càmera-Pedraza arriba la parella Vargas-Salguero. Són els dos protagonistes, amb el Carles Blanco de fer diferents proves. Veurem quin dels dos està més encertat i quin dels dos té més coneixements de la història, per exemple, del Centre d'Esport Sabadell.
Home, Vargas és un tio amb coco, eh? Aquí...
Bé, i pressuposes que Salguero no, o què?
No conec tant Adri Salguero com conec a Marc Vargas, però el vagenc, Manresà, ens ha deixat clar en més d'una ocasió que se sap la història del Centre d'Esport Sabadell.
De Sant Fruitós vam acabar, eh?
De Sant Fruitós, sí, sí, correcte.
Ubicant-lo.
Correcte, doncs aquí les passarà magres, Salguero, ja
veurem
el resultat.
Ara trauré el cap per veure quines proves els hi fan fer, va.
Gràcies, Sergi, que vagi bé.
Fins ara!
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Seguim aquí a l'Hotel Suís. No us heu begut l'enteniment, eh? La setmana passada ja va sonar aquesta sintonia, però ho explicàvem. D'aquí a 7 dies juga el Centre d'Esport Sabadell el Luis Suñer Picó davant l'Alzira i, per tant, vam decidir que, mira, la secció històrica de les entrades amb el Miquel Cirera, doncs la que pertocava el dia 27 de novembre, l'avançaríem avui dia 20. Miquel, què tal? Com estàs? Benvingut una altra vegada.
Hola, bona tarda.
Bé, avui has escollit un partit que no té cap vinculació amb aquesta data. No estem parlant d'un partit que va passar a finals del mes de novembre, però sí que avui volíem parlar, no sé si dir, del partit amb més estrelles que ha tingut mai la nova Creu Alta, reunides totes en el mateix lloc a la mateixa vegada.
Pues sí, segurament és el període on més jugadors mítics hi van fer presència a la nova Creu Alta, i bueno, també déu-n'hi-do les absències que va haver-hi, però bueno, tot i així va ser déu-n'hi-do les figures que van venir.
Anem a pams. A l'entrada, com sempre, podem llegir-hi Partido, Ayuda, UNICEF, Human Stars, América Europa, un partit que jugava a les 8 del vespre, el 6 de juliol del 1982, és a dir, en ple Mundial d'Espanya. Faltaven pocs dies perquè es decidís aquell Mundial. I el preu de l'entrada, aquesta en concret, és de 400 pessetes.
Sí, el preu anava de 400 a 1.200.
Què és això de partit d'ajuda a UNICEF?
Sí, bueno, l'any 1979 UNICEF demana a la FIFA col·laboració per recaptar diners pels seus projectes. I bueno, i l'any 1979 ja es va fer un partit, crec que va ser a Dortmund. El 1980 un altre al camp del Barça, que es veu que va tenir molt d'èxit, i l'any 82, aprofitant el Mundial d'Espanya, doncs es va fer un partit a la nova Creu Alta, però aquesta vegada, diguéssim, amb velles glòries, amb jugadors ja veterans, i es va triar el camp del Sabadell.
A la prèvia, que com sempre fem servir aquí també la maroteca de Mundo Deportivo, per cert, no ho hem dit, però aquesta entrada amb una tonalitat totalment verda, anem a explicar abans aquesta curiositat, que segueix un model molt semblant, Miquel, em deies just ara fora de micròfons, al que era l'entrada aquella temporada, no?, el Sabadell.
Sí, el tipus d'entrada que es va fer servir la temporada 82-83 era molt, molt, molt semblant, pràcticament eren iguals. Canviaven els colors, però bueno, però era el mateix model.
Aquesta que m'has portat tu d'un Sabadell-Múrcia és de color vermell, sí, però sí. Podem veure aquesta silueta amb la nova Creu Alta de fons, amb l'escut del Centre d'Esport Sabadell també, per tant, entrades molt semblants, simplement canvia el color. Dit això, com dèiem, a la prèvia de Mundo Deportivo, gràcies a la seva hemeroteca, podem llegir tot un espectacle a Sabadell, tot això en castellà, eh? Pelé, Beckenbauer, Bobby Charlton, Di Stefano, Kubala, Rashak, a benefici d'UNICEF. De fet, s'esmentava després durant la notícia que més enllà de Pelé, que ara expliquem també una curiositat, hi havia Eusebio, Sibori, Di Stefano, Babá, Zito, Tourinho, Bobby Jackis Charlton, Beckenbauer, Dennis Lowe, Kubala, Facchetti, Dunay, Boxt, i després els espanyols també, Gento, Fuster, Velázquez, Rashak, Amancio, Marquito, Sadurní, Iribar, Roberto Martínez, bé, una autèntica pleia d'estrelles que havien de venir aquí,
sí,
a Sabadell.
Sí, sí, si haguessin vingut tots hagués sigut impressionant, però malauradament tots no, al final uns per una cosa i uns altres per una altra, doncs no, al final no hi van ser-hi tots.
Podríem dir que l'absència més sonada, Miquel, va ser la de Pelé, finalment.
Sí, sí.
I a més amb un motiu força curiós, també.
Sí, perquè resulta que aquell dia va ser un dia de molta calor i es van produir, al voltant de Sabadell, es van produir uns quants incendis i es veu que quan sortia de l'hotel per venir a la Nova Creu Alta va trobar col·lapse de trànsit pels incendis i no va arribar a temps al partit.
Doncs es trobava al Vallès Oriental, en aquest cas a Pelé, i recollint això, les cròniques del moment, que finalment no va poder jugar aquest partit. De fet, al Mundo Deportivo, a l'edició de l'endemà, hi ha un petit paràgraf que explica precisament això. Posa Pelé retenido por el fuego, que es trobava a causa d'un incendi a la zona del Vallès Oriental. Va sortir de l'hotel una hora abans de l'inici del partit, però va trobar-se que la carretera estava batallada pel trànsit. De fet, eren uns dies complicats, a la zona pels incendis, Miquel.
Sí, déu-n'hi-do, perquè tenim aquí un mapa dels incendis d'aquell dia i déu-n'hi-do. Va ser un estiu molt calorós, es van batre rècords de temperatura i, bueno, aquell dia va haver-hi diversos incendis.
De fet, es parla també de, a la mateixa crònica, que es veia com un núvol de cendra des, sí, de l'estadi de la Nova Creu Alta, que el cel era fosc.
Sí, sí.
Per tant, bé, no sé si a mi m'enganxa jo. Jo no havia nascut encara, però no sé si la gent se'n recordarà, els més veterans se'n recordaran d'aquest partit.
Segurament els més veterans, si qui hagués anat al partit segurament se'n recordarà.
En qualsevol cas, un partit, ho dèiem també, Miquel, que jugaven dues seleccions formada... bé, hi havia una que es deia Amèrica i una altra que es deia Europa, com a tal, que després no era allò... Molt, molt fidedigna.
En principi es volia fer un partit entre jugadors europeus i jugadors del continent americà, però al final la selecció americana es va haver de completar amb jugadors europeus perquè no hi havia prou jugadors.
Estem parlant que al final amb Amèrica, sense anar més lluny, doncs van jugar, bé, sota pals, per exemple, sense anar més lluny, Sadurní a la porteria. El partit, per cert, va haver-hi gols, això sí, la gent, sí, que va anar a la Nova Creu Alta s'ho va passar bé.
Déu-n'hi-do. El partit va acabar 5-3, a la mitja part ja estaven 5-0 a favor d'Europa. Suposo que parlarien entre ells al descans i dirien, escolta, que aquí això acabarem, prendrem mal, i bueno, al final es va arreglar una mica el marcador.
És que, de fet, de l'1-0 al 3-0 van passar només 3 minuts, Zaldúa com a protagonista, i després a la segona meitat, ho deies tu, del minut 50 al 65, doncs Amèrica marca 3 gols, que són aquests típics partits de costellada.
I crec que Fuster va fallar un penal que hagués sigut el 5-4.
Ens imagina't.
I bueno, encara s'hagués ajustat més el marcador.
Per cert, no van poder jugar tampoc aquell partit ni Beckenbauer, no va poder trepitjar la gespa de la Nova Creu Alta, ni Johan Cruyff.
Johan Cruyff era a la graderia. Va dir que tenia molèsties d'una antiga lesió i al final no va poder jugar el partit, però va ser-hi present a les grades del camp.
Doncs moltíssimes estrelles d'aquella època. De fet, a la mateixa portada del Mundo Deportivo, el dia 7 de juliol del 82, hi ha un petit titular de Human Stars, que era aquest partit, insistim, Quien tuvo, retuvo, amb aquests veterans, amb aquelles estrelles de l'època.
Sí, sí.
Alguna coseta més, Miquel, que vulguis destacar? O ja ho hem explicat pràcticament tot,
sí,
no?
Sí, és que ho hem... Bueno, com a previ al partit es va jugar un partit entre periodistes i cantants famosos i això, i crec que el resultat va ser 3-1 a favor dels periodistes.
Ah, mira, doncs aquí queda la dada, segurament amb més qualitat que la que tenim alguns a dia d'avui. Doncs Miquel Cirera, un autèntic plaer, una setmana més, ens retrobem d'aquí a... ara ens emplacem d'aquí a 3 setmanes, d'acord? Sembla bé?
Molt bé, perfecte.
Que vagi molt bé.
Vinga, adéu-siau.
Secció feta amb la col·laboració de la Comissió de la Memòria Històrica del Centre d'Esports Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Allò de pel i manta i sofà està bé, però amb la casa la temperatura idònia és molt millor. A Obramat tenim les millors solucions de calefacció. Calderes, aerotèrmia, terra radiant, radiadors, estufes de pèl·lets o llenya, inserts i accessoris de marques professionals amb els millors preus. També a Obramat.es, on compren els professionals. Obramat.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
De tornada a l'Hotel Suís, segona part del programa, bloc poliesportiu. No hi ha hagut miracle ni tampoc gesta. Per tercer any consecutiu, el Keio Natació Sabadell ha dit adeu a tota possibilitat de ser un dels 8 millors equips d'Europa. La derrota per 15-11 al Pireu davant l'Olympiacos deixa els de Quim Colet sense opcions matemàtiques de classificar-se entre els dos primers del grup D de la Champions a l'última jornada. Tot i visitar la piscina d'un dels aspirants al títol, el club va plantar cara especialment en una primera meitat molt igualada i on es va estar infal·lible en les superioritats. A la segona, els grecs van obrir un forat de 5 gols amb el 12-7 i aquí es va esvair tota esperança. Malgrat la derrota, Colet sortia orgullós amb l'actuació dels seus.
El primer que haig de dir és que estic molt orgullós de l'equip. La veritat, crec que avui hem fet un bon partit. Durant moltíssims minuts hem estat jugant realment bé, controlant la situació tant en atac com en defensa, però és cert que avui ens hem trobat un Olympiacos, doncs, que ha estat al nivell que s'espera d'ells, no?
Ahir també hi havia una altra possibilitat per evitar l'eliminació i per moments fins i tot va semblar que s'acabaria complint. El club necessitava que el Primorac guanyés a la piscina del Savona i entrat al tercer quart els montenegrins guanyaven, ho feien per 6-8. Els italians, però, van capgirar el marcador amb 4 gols consecutius. La sensació que li queda al mateix Colet és que han estat millors que el Savona, 4 punts de 6 possibles, però que si l'Olympiacos hagués fet la feina en el seu dia a casa contra ells, ara encara seguirien en vida.
Hem competit bé durant molts minuts i la veritat és que si l'Olympiacos hagués fet i hagués jugat al nivell que ha jugat avui a nosaltres i també el Diego que a casa va jugar, doncs en aquests moments, si haguessin fet la feina ells contra els altres equips, doncs en aquest moment és probable que estiguéssim, que hauríem estat a lo millor classificats assegurant l'últim partit a casa.
Doncs un partit a casa, l'últim, que serà del tot intranscendent, aquest Keio Natació Sabadell Primorac del dia 3 de desembre. Per segona edició consecutiva, el club s'haurà de conformar amb l'Eurocup, aquesta segona màxima competició continental, a la qual entrarà al gener directament als vuitens de final. La temporada passada, recordem, els de Quim Colet van ser bronze a Rijeka, únicament superats pel juc del sabadellenc Sergi Cabanes. La intenció, diu el tècnic, és arribar lluny.
L'afrontarem, com sempre dic, a totes les competicions, doncs intentar arribar a la final i si pot ser, doncs intentar guanyar-la. Encara que a Eurocup hi ha equips que segurament es podrien classificar en el top 8, igual que nosaltres, amb algun altre grup. Val? Per tant, no és una competició fàcil ni molt menys.
Un d'aquests equips, per exemple, és el Pro Recco italià, el club amb més títols del món, que enguany va renunciar a la Champions per problemes econòmics, però manté una gran plantilla. En parlarem més endavant d'aquesta Eurocup. Abans de tot això, una altra visita de màxima dificultat, aquest dissabte a la una, a la piscina de l'Atlètic Barceloneta, en un duel entre el primer i el segon classificat de la Divisió d'Honor.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Canviem d'esport, parlem de vòlei, també dels dos sèniors del Club Natació Sabadell, perquè tots dos vam guanyar aquest passat cap de setmana i, per tant, s'han consolidat a la part alta de les seves respectives classificacions. Oriol Ferran, què tal, com estàs?
Molt bon dia, Pau.
Per quin dels dos comencem?
Mira, comencem, si et sembla, pel masculí, ja que aquest cap de setmana es van endur la victòria per 1-3 a la pista del Mediterrani Castellón i es manté a la segona posició de la Superliga 2. Recordem que si els de Dri Jiménez acaben la primera volta com a segons classificats, disputaran del 13 al 15 de gener la Copa Príncipe. Ara mateix queden 4 jornades per acabar aquesta primera volta i des del vestidor es confia en poder aconseguir aquesta classificació, encara que a principi de temporada no fos un dels objectius fixats. Qui parla és el capità, Camilo Caro.
Tenim un equip molt jove, vam dir que l'important era, pues, el primer objectiu de l'equip era la permanència i, pues, que els jugadors més joves, pues, anessin acostumant a la categoria. Bueno, estem treballant força bé, estem entrenant amb intensitat, això es demostra després del cap de setmana, els resultats estan venint i, bueno, de moment, pues, estem en una part alta de la classificació que ens permet, pues, somiar amb algo més que el nostre primer objectiu, que la permanència, pues, amb una possible opció com a príncipe.
Com dèiem, al club li queden 4 partits abans d'acabar la primera volta, els 4 partits contra equips de la part alta i que també lluiten per la classificació d'aquesta Copa Príncipe. El primer dels 4 serà aquest cap de setmana dels Adri Jiménez contra el Family Cash Xàtiva, equip que ocupa ara la cinquena plaça i que en cas de victòria dels nadadors quedarien virtualment fora de la lluita de les dues primeres posicions. Caro creu que la victòria passa per fer-se força a casa.
Xàtiva sí que diré que s'ha despenjat una miqueta d'aquesta possible lluita per la Copa Príncipe, va cinquè, però, bueno, és un rival que normalment no se'ns dona gaire bé, s'ha de dir, però, bueno, estem molt sòlids a casa, encara crec que no hem perdut cap set, i esperem rebre'ls amb intensitat, amb l'energia amb la que estem sortint aquests últims partits i guanyar.
Al pavelló. El partit entre la Tassia Sabadell i la Xàtiva arrencarà dissabte a 4:45 de la tarda al pavelló del club.
Doncs un bon al·licient aquesta Copa Príncipe per seguir en aquest tram final de 2024 el sènior masculí del club. Pel que fa al femení, es van poder refer de la derrota de la setmana passada i guanyant també un partit important davant el Vallbona al tiebreak.
Sí, les de Xavi Perales, que recordem, com dius, la setmana passada van caure a casa contra l'Espanyol, van poder sobreposar-se guanyant 2-3 a la pista de les segones classificades, al Vallbona. Marina de la Calle, jugadora de Natació Sabadell, assegura que portaven el partit molt ben preparat.
Sempre jugar fora de casa és més complicat que jugar aquí al club, però igualment sí que vam anar amb moltíssimes ganes, perquè al final és un equip molt fort i teníem el partit ben preparat i vam intentar donar el nostre màxim i crec que va funcionar.
A Natació Sabadell femení, amb la victòria, se situa a la cinquena posició de la Lliga. Encara lluny, però, de les places quedaran accés a les fases d'ascens. Aquest pròxim cap de setmana les de Perales s'enfrontaran a l'equip que tenen just per sobre, el Premià de Dalt. De la Calle creu que, si no fallen més, podran lluitar per l'ascens a Superliga 2 a final de temporada.
Les opcions sempre estan allà. Jo crec que al final és un objectiu dels primers de la taula, normalment. I jo crec que sí que podem arribar-hi, tot i que no podem com encantar-nos més, perquè és veritat que hem vingut ara de dos partits que hem perdut 6 punts i també vam perdre 3 contra Sant Quirze i tot. Llavors, crec que és el moment d'ara donar el nostre màxim i anar per totes. I ja està, perquè si no és veritat que després ho vas deixant escapar sense voler. Però bueno, encara estem a temps perquè la Lliga no fa gaire que ha començat. Encara poden passar moltes coses.
Com és habitual, les noies del club arrenquen el seu partit un cop acabi el del masculí, és a dir, sobre 6:45 de la tarda de dissabte.
Doncs sense massa marge d'error per les de Xavi Perales en el que queda de temporada, si volen assolir també aquest ascens a Superliga 2. Oriol Ferran, gràcies.
Que vagi molt bé.
Més Club Natació Sabadell, en aquest cas de bàsquet, perquè el sènior masculí ha agafat aire a la Supercopa masculina després d'aconseguir una victòria de prestigi, tot just la segona del curs a les Naus, davant el Lloret, que arribava a la cita empatat a la segona plaça de la classificació. Els nedadors es van aprofitar del moment de dubte dels lloretencs, que venien de dues ensopegades consecutives, les seves primeres derrotes de la temporada, i es van imposar per 77-69, gestionant amb més encert els últims minuts d'aquest enfrontament. Pol Velázquez és el tècnic de l'equip.
Per nosaltres és una victòria molt, molt important i que ens serveix això, doncs per trencar una mala dinàmica doncs, de la setmana anterior que veníem a casa de Demar, i a veure si ens serveix doncs, per sumar-ne una més aquest cap de setmana i a veure si per primer cop a la temporada aconseguim fer dues victòries seguides, que seria algo que ens aniria, la veritat, de meravella.
Doncs aquest fet, el fet de no haver pogut aconseguir dues victòries consecutives encara, ha provocat, sense anar més lluny, que el club sigui antepenúltim amb un balanç de 3 victòries i 5 derrotes. Això sí, empatat amb 5 conjunts més a la taula. Just per sobre d'aquest grup d'equips hi ha el Montgat, que és el pròxim rival a domicili i que, com a Lloret, també ve de dues desfetes seguides. L'última per 23 punts de diferència a Sant Cugat. El Natació Sabadell, per la seva part, va caure de 30 en la darrera sortida a la pista de Maristes a Demar, i Velázquez admet que on han de millorar tant sí com no és precisament fora de les Naus.
Assignatura pendent, sens dubte, a fora de casa, començar a competir, perquè amb els partits de casa no en tindrem suficient. Com et dic, aquesta setmana, a veure si ens serveix aquesta victòria contra Lloret, perseguim la bona dinàmica, penso que a nivell ofensiu estem començant a jugar millor, ens estem començant a trobar entre nosaltres de manera més clara i comencem a tenir clar a partir de quins jugadors i quines situacions hem de jugar, i almenys a nivell de sensacions ofensives i defensives comencem a tenir més clar el que juguem.
Diumenge a les 6 de la tarda arrencarà aquest partit de la novena jornada de la Supercopa masculina. I un grau per sota, a Copa Catalunya, el Sant Nicolau viu aquest cap de setmana una jornada ben especial. Dissabte a les 6 tindrà lloc la presentació dels equips al Màgic Lau. És per aquest motiu que el duel del sènior masculí s'avança circumstancialment de diumenge a dissabte, i es disputarà just abans d'aquesta presentació, a les 4 de la tarda. Els de Jonathan Ramírez rebran, a més, un rival directe a la part alta, com és el Granollers, en el segon partit consecutiu a casa. Tot i que venen de guanyar al Masnou, el pivot Nil Deix admet que és on estan tenint més dificultats.
A casa, de moment, és on ens està costant més treure els partits, cosa que hauria de ser al revés, però sí, ara tenim tres seguits a casa, primer ja l'hem tret, i sí, Granollers és un equip jove, em sembla que juguen amb molt ritme, i ens costarà també, evidentment. Però, bueno, com hem fet aquest cap de setmana, la clau estarà a la defensa, no deixar-los córrer, que juguin incòmodes, i a partir d'aquí ataquen tranquil·litat i a sumar un altre partit més.
I com dèiem, els col·legials van guanyar l'últim compromís, però atenció al marcador, apuntava aquesta clau defensiva, Nil Deix, el marcador va ser de 60-38, un partit de notació baixíssima i que es va decidir en favor del Sant Nicolau amb un espectacular parcial de 28-4 a l'últim quart, en només 4 punts van deixar els de Jonathan Ramírez del Masnou. Deix, precisament, va ser el més destacat del conjunt grana amb 17 punts.
Portem setmanes treballant, insistint, sobretot amb el Jonathan ens insisteix molt en que necessitem que els altres equips com a molt estiguin sobre els 60 punts, i bueno, aquest partit ens vam ficar de veritat, i bueno, està demostrat que la que ens ho posem realment els hi costa. I recordem que el Masnou és un equip que ha baixat de Supercopa, vull dir que no és gens fàcil.
La classificació del grup 2 de Copa continua molt igualada, i amb la derrota aquest cap de setmana del Vic, ara mateix hi ha 3 equips empatats a 6 victòries i 2 derrotes: Minguella, Sant Nicolau i Artés.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I una més del Natació Sabadell, en aquest cas de tenis taula, quan falten 7 minuts per arribar a les dues, perquè no aixequen el peu de l'accelerador a la divisió d'honor masculina. Una victòria més al Sarró, i ja en van 6 de consecutives. Edu Gutés, què tal, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Pau.
I ho van fer un altre cop amb un marcador molt contundent, que cada vegada els consolida més en aquestes posicions de play-off descens a Superdivisió.
Doncs sí, és que 3 últimes victòries del conjunt nadador han estat per 6-0, aquest cop davant el Vic, equip de zona mitja que, per cert, es va presentar només amb 2 jugadors titulars i no va posar cap resistència. Intractable i líder una jornada més aquest club, amb la tripleta formada en aquest cas per Luca Chidaixelli, Héctor Saavedra i Xavi Casadevall, que somia fer-se amb el títol de campió, i així ho repassa tot plegat el tècnic, l'Àlex Bocanegra.
Mantenir aquesta dinàmica de resultats revoltats, pues, puguem o no, segueix donant confiança a l'equip, i bueno, també una mica el fet de el Vic presenta, es presenta amb 2 jugadors titulars de l'equip només, el jugador estranger que tenen no va venir. Llavors ja també és una mica diferent, no?, la forma d'encarar el partit.
Tram important de la temporada per consolidar-se, bé sigui com a primers o com a segons, en funció del partit que té pendent de recuperar l'Hospitalet, que és l'únic equip invicte. Recordem que l'única derrota del club va arribar en l'estrena contra els riberencs, i s'han de tornar a veure les cares en el primer duel de la segona volta, però un altre dels objectius del conjunt nadador és jugar la Copa del Rei a primavera, que tenen dret a disputar-la tots els equips de Superdivisió i els 3 líders de la Divisió d'Honor, i el millor segon en el moment en què s'obren les inscripcions al mes de febrer. Resultats com aquest 6-0, comenta Bonacanet, fan la diferència.
Sempre és millor guanyar, no?, 5-1 o 6-0, perquè al final també el nostre objectiu, a part d'intentar quedar campions de Lliga, és poder accedir a una de les places de la Copa del Rei, no?, que al final el juguen els 16 millors equips del país, que en aquest cas, pues, si tots els equips de Super s'apuntessin, juguen els 12 equips de Super, més 4 places que es divideixen en els millors classificats de la Divisió d'Honor de tot el país.
I aquest dissabte el club visitarà la pista del Palma a les 5 de la tarda, cué de la categoria amb una única victòria i 6 derrotes.
Doncs a priori un desplaçament assequible pels d'Àlex Bocanegra per continuar amb aquesta bona dinàmica. Sumarien 7 victòries ja consecutives, i amb aquest frec a frec amb l'Hospitalet. Parlàvem de la Copa Príncipe de Vòlei, doncs pendents també d'aquesta possible classificació per la Copa del Rei del sènior masculí de tenis taula del Club Natació Sabadell. Gràcies, Edu, que vagi bé.
Gràcies a tu, Pau.
Hotel Suís.
Menys de 5 minuts per arribar a les dues. Repassem informacions també en format més breu. Els 2 sèniors del Sabadell Rugby Club tornen a la competició aquest cap de setmana després de la jornada de descans, i també després d'haver estrenat els 2 al caseller de victòries. El masculí, que dirigeix Arnau Bax, rebrà a la Roureda el primer classificat de la Lliga, el filial del Sant Cugat. El tècnic assegura que, tot i la classificació, buscaran plantejar un partit ofensiu.
De cara al Sant Cugat, doncs, tot i que va primer, plantejarem un partit doncs, ofensiu, intentant seguir amb l'estructura d'atac que hem estat treballant aquestes setmanes. Farem bases de defensa, però sobretot anar a fer punts, anar a fer mal a la defensa del Sant Cugat, i a ser capaços de llegir una miqueta el seu joc i agafar l'empenta d'aquesta victòria que hem tingut, doncs per seguir creixent.
Això pel que fa al masculí. El femení, de la seva banda, visitarà el camp de l'Ingenus Zaragoza, segones classificades i només amb 4 punts d'avantatge respecte a les filadores, que són terceres. La jugadora Alejandra González creu que la victòria passa per ser dures en defensa.
Va ser un partido muy duro y somos conscientes de ello. Ya hemos jugado contra ellas en algunos partidos de pretemporada, y tiene un nivel de juego muy alto, por lo que bueno, mantenerlo de cada partido, intentar conservar la pelota cuando la tengamos nosotras, muy duras en los racks y duras al contacto, sobre todo que cuando intenten entrar, que se les quiten las ganas.
El partit entre les filadores, aquesta fusió de les Carboneres i el Sabadell Rugby Club i el Zaragoza, arrencarà dissabte a terres aragoneses, volíem dir a la 1 del migdia, mentre que el del masculí ho farà el mateix dissabte a la Roureda a 6:45. I un apunt més d'hoquei, perquè el sènior femení del Club Esportiu Hoquei Sabadell va caure per un contundent 14-0 en la seva visita al Sant Feliu, a la segona catalana. Pel que fa a la tercera catalana, el masculí A de l'entitat va guanyar 8-2 a les franqueses, un triomf que els col·loca 5ens a la taula, mentre que el B va caure per un ajustat 3-1 davant la Garriga B. Encara un parell de minuts per arribar a les dues. Per tant, tenim moment suficient per repassar el menú de l'Hotel Suís de demà, el programa número 1500, amb el Sergi Parc al capdavant. Demà escoltarem, si tot va bé, tant el Toni Padilla com l'Àxel Torres, com l'Alberto Etjogo, que avui a les 7 del vespre fan una xerrada a l'Abacus del carrer Tres Creus sobre futbol i viatges. Els hi preguntarem per l'actualitat del Centre d'Esports Sabadell. També repassarem la història de l'Europa, l'altre equip del grup 3 de la segona federació, que, com el Centre d'Esports Sabadell, ha jugat a primera divisió en alguna vegada. És un dels equips fundadors de la Lliga. El primer partit també tindrem de la Copa Catalunya Masculina de Futsal. Demà s'obre aquesta competició pels equips sabadellencs. O també parlarem de la segona edició de l'Open de Petanca Femení, que se celebra aquest cap de setmana a la nostra ciutat. Un minut per arribar a les dues, ho deixem aquí. Agraïm la feina del Toni González i del Marc Cortín a les vies de so, també de l'Edu Gutés, el nostre estudiant en pràctiques, i tot el departament d'esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Demà, més Hotel Suís, insistim, a la una amb el Sergi Parc. Ara, el Notícies Migdia amb la Núria García. Aquest programa, com sempre diem, el podreu trobar disponible en uns minuts a totes les plataformes de Ràdio Sabadell. Que acabeu de passar un bon dimecres. Adeu.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.